Aquesta entrevista que farem ara, una de les moltes que farem aquests dies, és una mostra més de la normalitat en què viu la política catalana des de fa anys. Avui no podem entrevistar l'alcaldable de Barcelona de Junts per Catalunya, Joaquim Forn, que no té condemna, que té els seus drets civils i polítics intactes, perquè és en presó preventiva des de fa 558 dies. En lloc seu, parlarem amb la número 2 de la llista, el Sertadi, que és qui està liderant en aquests moments la campanya al carrer, juntament amb la resta de companys de legislatura, de candidatura, i que fins al 25 de març, com sabeu, era consellera de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat. El Sertadi, molt bon dia.
Molt bon dia.
I aquesta normalitat, ahir la vam veure en un debat a TV3, la viurem amb les votacions al senador Iceta demà, és a dir, ho impregna tot.
Ho impregna absolutament tot. De fet, ahir vam tornar a rebre una nova carta d'amor de la Junta Electoral Censora, en la qual se'ns deia que per segona vegada la roda de premsa que teníem programada pel Quim Forn ens la tornaven a denegar.
La que s'ha de fer avui a les 5 de la tarda?
La que s'havia de fer demà, i que és la segona vegada que ens passa. És l'únic candidat que està empresonat que no el deixen fer roda.
No l'hem sentit enlloc.
No l'hem sentit enlloc perquè es va cancel·lar de la setmana passada i ara s'ha tornat a cancel·lar. Tenim a la Junta Electoral obsessionada amb Junts per Catalunya i clarament fent un acte de revenja després del ridícul que van fer amb el cas de la que no es deixessin presentar en el president Puigdemont, en el conseller Comín i a la consellera Ponsatí.
La veritat és que això acaba fent que ahir van viure un debat a les europees, a TV3 i Catalunya Ràdio, on el tema de la repressió judicial està present en totes les qüestions, també en política europea i en política municipal. Això és especialment dur, perquè aquí s'ha de parlar de quin model de ciutat volen vostès i estem al mig sempre d'aquest fregat, no?
Bé, la veritat és que en el que són debats sectorials, en els que són debats també generalistes, com el que vam poder fer a BTV diumenge, entrem en contingut, entrem en model de ciutat, entrem en projecte i entrem en equips. Per tant, entenem, i nosaltres som els primers que ho fem, des de la candidatura, que la gent necessita escoltar el projecte, necessita també escoltar les diferents veus dins del nostre equip i, per tant, centrem molt el debat en el que han d'anar a votar. Ara, això no treu que el nostre cap de llista porti 558 dies en presó i, per tant, és un tema que nosaltres seguim reivindicant, seguim denunciant, que a més no el deixen participar en la campanya electoral. És una persona que s'ha dedicat tota la vida a millorar la ciutat de Barcelona i que, per tant, és un element, no només pel tema de la repressió, sinó que és un element fonamental en la nostra candidatura, és l'element cohesionador també de tot l'equip i és una persona en la que està plenament integrada i plenament actualitzada de tot el que passa, de tot el que està passant a la campanya electoral, i ens va enviar en retorn de tot allò que llegeix, tot allò que escolta i tot el que li arriba.
La veritat és que tenim la sensació, i pensàvem que el podríem entrevistar com a alcaldable a Quim Forn, no ho podem fer, però hem de dir que el vam anar a entrevistar a la presó de Lledoners quan estaven aquí i vam parlar del model de ciutat, i els oients, naturalment, si van a catradio.cat, poden recuperar l'entrevista sencera, perquè vam parlar de seguretat, vam parlar d'habitatge, vam parlar de totes aquestes qüestions, perquè Quim Forn ha tingut, sens dubte, un paper important. Parlem de seguretat, el Sertadi. L'altre dia vostè donava unes xifres que no ens quadren per enlloc. Vostè deia que els delictes han crescut un 30% i no ens quadra amb les xifres oficials de Mossos d'Esquadra.
Són les dades que tenim nosaltres a tancament del 18, 220.000 actes delictius a tancament del 2018. Després, si vols, us les passem exactament, sí, perquè les tingueu, i que contrasten amb, ara t'ho diré a memòria, 170 i pico del tancament del mandat del Xavier Trias, quan precisament en Quim Forn estava al capdavant de la seguretat, quan hi havia un responsable polític de seguretat, cosa que no passa ara i que és part del problema. Ara, en lloc de tenir un responsable polític, tenim regidors o regidores de l'Ajuntament, de l'actual Ajuntament, que diuen que han trigat més de 3 anys en entendre que la policia és imprescindible a la ciutat de Barcelona.
Clar, les deuen agafar així. Aquestes xifres, el Sertadi, no en relació a tota la regió policial metropolitana de Barcelona o només en relació a Barcelona capital, perquè les de Mossos d'Esquadra no marquen aquest diferencial.
Barcelona ciutat hem agafat.
Per tant, les de els Mossos d'Esquadra el que diuen és que ha incrementat un 2,45%.
No, tampoc en la regió, perquè de fet ha augmentat més inclús la mitjana catalana i després la capital s'ha disparat, que és l'àrea que ens interessa perquè és l'àrea sobre la qual la Guàrdia Urbana té competència.
Hi ha una altra qüestió. Ara acabem de parlar amb Mossos d'Esquadra i ens diuen que els hi falten 2.000 efectius a la plantilla. Vostès diuen que augmentaran la plantilla de la Guàrdia Urbana, però si no reforcen ni des del govern la de Mossos d'Esquadra, que està com està...
1.250 són les que estan a l'escola ara mateix a cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, nosaltres, jo vaig entrar a formar part d'alguna manera o altra a la Generalitat el 2011 i em sembla que la necessitat de més agents en el cos de Mossos d'Esquadra l'hem reivindicat cada dia. Teníem un senyor que es deia Cristóbal Montoro al capdavant del Ministeri d'Hisenda i un govern, el del PP, que no li importava la seguretat a Catalunya, que impedia fer promocions de Mossos d'Esquadra, que impedia que arribés l'armament i els recursos pel cos de Mossos, i això ha fet que no es puguin anar incrementant la plantilla de la manera que nosaltres haguéssim volgut. A la que s'ha permès, 1.250, malgrat que ens deuen 700 milions d'euros. Per tant, s'està fent la feina. Això, en cap cas... vol dir que com que nosaltres tenim restriccions o la Generalitat té restriccions per culpa del Ministeri, aleshores la Guàrdia Urbana no ha de fer la feina o l'Ajuntament no ha de fer la feina i les promocions que s'han fet de Guàrdia Urbana tenint capacitat per fer-les, no han cobert ni les baixes per jubilació.
Aleshores, amb la qüestió de seguretat, que és molt sensible, igual que ho és la qüestió d'immigració, no haurien vostès d'intentar que la seguretat no es converteixi en un pim-pam-pum també durant la campanya? Perquè la gent té la sensació que se li trasllada aquesta sensació d'inseguretat. Es parla de que la ciutat no es pot viure, de que hi ha molta inseguretat, etc etc. Això no s'està convertint en una arma llancívola?
No és una sensació. El baròmetre al mes de gener, per tant, molt abans de la campanya electoral, el mes de gener marca que per primera vegada en moltíssims anys és la primera preocupació de la ciutadania. I és la primera preocupació perquè tenim barris a la ciutat de Barcelona que en el darrer any les persones que hi viuen o que hi treballen han patit un fet delictiu una de cada tres. No és una sensació, és una realitat. És igual si parles amb veïnes, és igual si parles amb comerciants. La gent nota aquesta degradació a nivells de seguretat de la ciutat perquè és una realitat i, per tant, si és una realitat, cal posar-hi i cal emprendre les mesures. Que això no vol dir entrar en plan comando com algun dels candidats, però sí que vol dir fer la feina feta com s'havia fet. Barcelona era una ciutat segura. Tots els rànquings a nivell internacional es mostrava com una ciutat segura i la gent ho percebia d'aquesta manera i ara no passa perquè en només 4 anys han pujat els fets delictius com no havien pujat mai.
I estan col·laborant les administracions per resoldre aquest problema, el dels narcopisos. Ahir hi havia en Josep Lamiel, un propietari del bar Marsella al Raval, ens explicava, per exemple, que el problema dels menors no acompanyats és un problema enorme en aquella zona i que no estan veient que hi hagi solucions. Aquí la Generalitat hi té molt a dir. I, per tant, aquestes, perquè hi ha atracaments, etc etc, ens deia, i estan sols al carrer.
Sí, sí, efectivament, cal molta més col·laboració. A vegades costa una mica col·laborar amb l'Ajuntament de Barcelona, que és un ajuntament o un govern que prefereix la confrontació, que només entén el guanyar quan algú hi perd i que en lloc d'això es dedica a trencar els ponts de treball que hi havia. Es va fer un acord de col·laboració, un protocol de col·laboració entre la Guàrdia Urbana i el cos de Mossos el 2011, que era pioner, que va funcionar molt bé. I aquest acord i aquest protocol no s'aplica des del 2016. Aleshores, és molt difícil treballar en aquests aspectes, en aspectes socials, en qualsevol dels aspectes on hi ha competències compartides, educació, salut, habitatge, és molt difícil treballar amb l'Ajuntament de Barcelona perquè prefereix fer proclames, prefereix fer política del pim-pam-pum en lloc de treballar i donar resposta a la ciutadania.
Però, escolti, l'Ajuntament de Barcelona, que en l'època de crisi màxima de les retallades va assumir algunes de les despeses justament amb guarderies, amb qüestions d'atenció directa a la ciutadania, estava col·laborant amb l'administració precisament perquè no li reclamava en aquell moment, i era l'època del govern Trias i també li ha enxampat el govern d'Ada Colau, el que la Generalitat no feia.
Hi ha moltes maneres de col·laborar i és cert, hi havia una expressió que feia servir en Xavi Trias que me la faig absolutament meva i és que tot el que passa a la ciutat de Barcelona és responsable de l'alcalde o de l'alcaldessa de la ciutat. T'has de fer responsable de tot i has de donar solucions a les persones, has de donar solucions en els problemes que estan generats, que existeixen a la ciutat i per tant... hi ha molta feina que pots fer des de col·laborar amb aspectes econòmics, i durant la crisi es va fer, i va, per què? Perquè l'Ajuntament de Barcelona estava en una situació financera molt millor que la Generalitat i es va prendre aquesta decisió, que jo crec que va ser encertada. Però hi ha molts altres aspectes de col·laboració que no costen diners i que també costen molt. Jo, com a consellera de la presidència, vaig fer la primera bilateral amb l'alcaldessa Colau, em vam dir de fer-ne una altra i se'ns va dir: home, és que a partir del gener serà molt difícil fer-ne, perquè com que ja anem cap a tema electoral,
sí,
doncs clar, ja serà molt difícil de tornar a fer una segona bilateral al mes de gener. Home, però això no pot ser.
Però en canvi el Sertadi amb habitatges sí que s'han entès, perquè la qüestió del 30% de les promocions d'habitatges privats per habitatge social, amb això sí que han sigut capaços d'entendre's, o com a mínim d'aplicar la mateixa política.
No és que ens haguem sigut capaços d'entendre, és que s'ha donat suport a totes les iniciatives, perquè hi ha una realitat que és la dificultat d'accedir, de mantenir l'habitatge a la ciutat de Barcelona. I tenim un ajuntament que va pujar fent promeses de que tot era qüestió de voluntat política, que tot es resoldria, perquè clar, com que hi havia 80.000 pisos buits que evidentment no existien a la ciutat de Barcelona, tot era qüestió de voluntat política i que amb això ja es resoldria. La realitat és que el que era la primera prioritat ha sigut el primer fracàs. Els preus de lloguer han pujat un 35%, 12.000 desnonaments a la ciutat de Barcelona, els pisos buits no existien, els 8.000 pisos que s'havien de construir no han existit, 9 de cada 10 eren fum, i per tant aquesta és la realitat. Ara,
bueno, i un munt de pisos.
Que existeix un problema, que és un problema greu, i que per tant nosaltres hi estarem a favor d'aplicar totes les solucions, sempre hi serem. I, per tant, hem d'aprovar totes les eines. Ara, no es pot enganyar la gent. No es pot dir que pel 30% es solucionarà el problema, perquè no és veritat, perquè necessitaries aplicar la mesura del 30% durant 100 anys per tenir el parc d'habitatges que es mereix la ciutat.
Però es podrien expropiar els pisos que els bancs tenen buits i que són propietat dels bancs justament perquè no estiguin buits i no passin coses com les que passen, perquè al final d'aquests bancs que tenen pisos i propietats i dels fons d'inversió en surt una part de la problemàtica, els narcopisos.
I part de les millores en els programes d'expropiació estaven en el decret llei que va fer el Departament de Territori i Sostenibilitat, el decret llei que va aprovar el govern, i que la senyora Colau va dir que aquest decret llei en pre-campanya electoral no l'aprovava. I, per tant, és cert que hi ha millores en moltes dimensions. També tenim famílies que estan a la mesa d'emergència i hi ha programes que permet pagar-los el lloguer en el mercat lliure. I, per tant, i que, a més, la Generalitat et subvenciona el 60%. Això no ho ha d'assumir ni l'Ajuntament tot. I no s'està fent servir. Hi ha famílies que estan a la mesa d'emergència, hi ha solucions, i es decideix que aquestes eines no s'apliquen.
Perquè vostè ho interpreta com que estem en precampanya i aquí s'ha convertit en una batalla campal per això?
Per mi va ser extremadament sorprenent que a qui se li ha donat recolzament en tot, l'alcaldessa, que ha tingut més eines que ningú per millorar la situació de l'habitatge, un, no les fa servir totes, i dos, quan es posen a sobre de taula 30 mesures urgents per seguir treballant, per seguir ajudant en aquest tema de l'habitatge, es decideix que això, per motius electorals, no tira endavant.
El Sertadi, més coses. Què és el salari mínim de ciutat? M'ho pot explicar?
I tant. Ara mateix nosaltres estem regits pel salari mínim interprofessional, que és el mateix a tot l'Estat.
Sí.
I com que és el mateix a tot l'Estat, la implicació directa d'això, que és el lloc on és més baix de tot l'Estat, o un dels llocs on és més baix de tot l'Estat, és la ciutat de Barcelona, en termes reals.
Perquè viure hi és més car.
Viure és molt més car que... jo sempre poso el cas de la ciutat de Mèrida, perquè és el primer que se'm va ocórrer aquell dia, però és una realitat. 10, 20, 30, 40% més car viure a Barcelona com una altra ciutat. Per tant, no té sentit que el salari mínim a la ciutat de Barcelona sigui el mateix que en altres ciutats de l'Estat espanyol. No té sentit. No té sentit que el Partit Socialista es vagi posant medalles d'un salari mínim de 900 euros al mes perquè dona pel que dona a la ciutat
de Barcelona. Però això com ho farà? És a dir, un salari mínim de ciutat, que és un complement?
A l'abril del 2015 hi havia un acord amb sindicats, amb associacions empresarials, amb entitats del tercer sector. S'havia treballat, s'ha passat pel Parlament també diverses vegades la voluntat de que el salari mínim a la ciutat de Barcelona, perdó, a Catalunya, quan es feia el Parlament, perquè evidentment la situació és similar, ha de ser més alt. En Xavier Trias en aquell moment ho va liderar. La primera implicació que tu pots fer és a través de la contractació pública. tu a través de la contractació pública pots decidir qui contractes i qui no, i pots decidir si, si tu contractes amb empreses que el salari mínim és més alt o més baix, tu pots, pots decidir si contractes empreses que tenen en compte el no discriminar les dones en el mercat laboral, en fer polítiques d'inclusió. Què ens ha passat? Que ara ens hem recuperat de la crisi a nivell PIB, diguem-ne, a nivell riquesa global del país, ens hem recuperat, ens hem mig recuperat amb l'atur, amb el número de persones que treballen mig, perquè no del tot, i en l'única variable que no ens hem recuperat i que seguim amb salaris per sota de les que estàvem abans de la crisi, amb el salari. I això és una realitat. I això no és la crisi, això és que està canviant el model econòmic i està incrementant la desigualtat. Una de les maneres de que això es comenci a revertir és a través dels salaris mínims, i per tant hi hem de fer tot l'esforç, a part de a través de temes de formació, perquè la desigualtat que afecta sobretot a les persones que les rendes venen del treball no sigui. Per tant, tu pots fer-ho a través de la contractació pública, també pots fer-ho a través d'assenyalar quines empreses i quines empreses no apliquen un salari mínim de ciutat i deixar que sigui la ciutadania amb quina empresa treballa, amb quina empresa consumeix.
Ara no podrem discutir quina és la causa de la crisi que ha generat, però el que sí que és evident és que les grans empreses no tenen aquestes situacions precàries. Digue-li Endesa, digue-li Gas Natural, que ara és Naturgy, digue-li Aigües de Barcelona. Aquestes grans empreses, una de les aquestes dues primeres que he citat, amb una multa extraordinària, perquè els oligopolis de les grans empreses elèctriques, diu la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que manipulen els preus. El punt de vista de Junts per Catalunya és municipalitzar al màxim els serveis mínims bàsics de la població perquè no depenguin del moviment d'aquestes empreses?
La posició de Junts per Catalunya és proveir els millors serveis. I proveir els millors serveis sense demagògia i sense obsessió ideològica. En alguns llocs ha funcionat millor proveir-los directament des de l'Ajuntament, i en alguns llocs ha succeït que és millor que el proveeixi una empresa o una entitat social. Perquè aquí hem d'anar en compte, perquè les entitats del tercer sector social són les primeres que s'estan posant en risc amb aquesta obsessió remunicipalitzadora de tots els serveis de l'Ajuntament. I això crec que com a societat no ens ho podem permetre. Tenim un teixit que és molt ric, tenim un teixit que és molt innovador i molt més àgil i més eficient en fer les coses, que són les entitats, i si comencem a remunicipalitzar-ho tot, ens quedarem sense part.
Posi'm un exemple. Què vol dir amb això?
Mira, per exemple, aspectes que tenen a veure amb el sense sostre a la ciutat. Posaré un exemple d'una entitat a la que jo li tinc el màxim de respecte, que a més fa anys que conec, que és la Fundació Arrels. Si l'Ajuntament comença a fer la feina que fa la Fundació Arrels, la Fundació Arrels ha de desaparèixer, quan és més eficient a l'hora de proveir serveis, és molt més innovadora, hi ha molt més marge per part de les entitats a innovar, a provar coses, tenen molta més flexibilitat, estan a peu de carrer i tenen una experiència de moltes dècades, i per tant necessitem que aquest teixit associatiu, que més implica també gent que fa voluntariatat, que llocs de treball, un contacte molt directe amb la persona que tu vols ajudar. I tot això, que és la riquesa de la nostra ciutat, de fet és la riquesa del nostre país, que ve de no haver tingut...
Jo li estava parlant de la remunicipalització de l'aigua, per exemple.
És que la remunicipalització és de tot.
De tot.
I per tant, quan tu parles de remunicipalitzar, i quan tu ideològicament estàs a favor de remunicipalitzar, té a veure amb tot.
No, però...
En el cas de l'aigua, és un dels serveis que està millor valorat per la ciutadania, i en qualsevol cas, ara mateix, el tema de l'aigua és un cas que està judicialitzat i que, a més, és un cas que va a nivell metropolità, no a nivell de Barcelona ciutat. Per tant, quan deixi d'estar judicialitzat, s'ha de veure a nivell de l'àrea metropolitana, perquè no pot ser que Barcelona decideixi per tots els municipis què es fa i què no es fa. I sempre... Sempre la premissa ha de ser donar el millor servei.
Trobareu els documents fàcilment, perquè els 50 més 50, coses que faran per canviar Barcelona, es llegeix bé i hi ha el programa electoral de Junts per Catalunya, cosa que no passa amb d'altres formacions, que fins i tot ens han dit en alguns casos, aneu, seguiu la campanya que no hi ha programa electoral. En aquest cas hi ha programa electoral i, per tant, el podeu trobar. I, per tant, moltes mesures de mobilitat, entre les quals soterrar la Ronda de Dalt. Això val una pasta.
Però ja hi havia un projecte. És que soterrar la Ronda de Dalt té dues dimensions.
No, digui'm quan val això.
Una de barris. Amb els veïns d'Horta i Guinardó se'ls va dir que allò aniria soterrat, perquè se'ls va trencar el barri
sí, sí.
fa dècades. I, de fet, es va votar a tota la ciutat quines eren les prioritats de les obres que s'havien de fer tota la ciutat. I va ser la primera, escollida la primera per la ciutadania de Barcelona.
Bueno, perquè tanca l'eix verd que significa Collserola, per exemple, amb la ciutat.
Per això és important pels veïns, en els quals se'ls va trencar el barri, però sobretot és important perquè la muntanya pugui entrar a la ciutat, perquè el verd pugui entrar per renaturalitzar, per passar del que tenim, que ara és una ciutat grisa i contaminada, a tenir una ciutat verda i saludable, que és possible tenir-la. I, per tant, de fet, avui fem la presentació de la part del nostre programa que li diem Barcelona, Ciutat de Vida, que la fem aquest matí, que inclou Ronda de Dalt, però que inclou moltes altres mesures que van totes connectades amb aquest paraigua de tenir realment una ciutat que generi salut.
Perquè la gent es faci la idea, en el programa Junts per Catalunya parlen de corredors verds que aniran de nord a sud i transversalment. Posi'm un exemple, perquè la gent visualitzi que ens està sentint què seria un corredor verd.
Un inici de corredor verd també és el que s'ha fet al Passeig Sant Joan quan es van fer les obres. I la idea és que, si tu vas per Barcelona, majoritàriament és grisa i necessitem i tenim el verd segregat.
No tenim un Central Park, per entendre.
Bueno, tenim un Central Park, que és Collserola.
Sí, home.
Però, sobretot, el que tenim és discontinu. El que tenim continu és l'asfalt. L'asfalt, a banda de genera calor, i, per tant, una primera mesura per mitigar els efectes del canvi climàtic també és trencar aquesta illa de calor, però necessitem ombres. És important que pensem en la mobilitat amb el vianant al centre de tot, i això ara mateix no passa, entendre la mobilitat com un servei, no com una propietat, i entendre que ha de ser molt més agradable també anar per Barcelona. I això implica tenir ombres, tenir mobiliari urbà per poder descansar, inclús per poder-te refrescar. I, per tant, necessites poder connectar el verd, perquè un cop tu tens el verd connectat a nivell de biodiversitat, també és molt més rica la ciutat.
Podríem parlar de moltíssimes coses, però aquestes entrevistes estan molt limitades, com sabeu, en temps, i a partir de divendres es farem dobles, perquè farem europees i municipals, i per tant ens cenyirem el temps estrictament. Però, Elsa Artadi, vostè es veu governant amb Ernest Maragall i Amada Colau?
No, absolutament no. Nosaltres entenem que Barcelona necessita un canvi i que seguir governant amb la senyora de Colau i amb el govern de Comuns i d'Iniciativa, això és un recanvi, no és un canvi, no és el que demana la ciutat. La ciutat està demanant a crits un canvi i per això nosaltres ens presentem en aquestes eleccions amb voluntat de governar i voluntat de canviar les coses.
Jo ja ho entenc, això, però com vostè sap i tots els partits saben, aquí hi haurà una fragmentació terrible. Per tant, vostès amb qui farien govern? Amb qui se sentirien còmodes governant?
Amb el que és coherent i lògic amb el que venim fent des de fa anys. Crec que és molt natural que em facis la pregunta, però crec que la resposta també és natural. Nosaltres, si ens toca escollir perquè guanyem les eleccions, obrirem la mà a Esquerra Republicana, que és el nostre soci des del 2012, i em sembla que és obvi que s'ha d'anar per aquí, és el que entendria tothom.
Esquerra.
Sí.
I s'acaba aquí.
Per governar, sí.
Per governar,
sí. Això no treu que hi ha temes de ciutat que hem de sortir del pim-pam-pum, del partidisme i del curtterminisme del que és un mandat. Perquè si tenim alcaldes, com ara, que només pensen en un mandat i no deixen un llegat, més enllà tenim un problema. I hi ha aspectes de ciutat que necessiten pactes que siguin permanents, que siguin molt més transversals, i en aquest sentit estic segura que ens podem entendre amb la resta de forces.
Al final, les persones que ens estan sentint, i especialment les que són persones favorables al projecte que representa el Sartadi, o que representa Esquerra, o que representa la CUP, que és el moviment independentista, està una mica despistat perquè, entre d'altres coses, hi ha canvis de persones que van d'una candidatura a l'altra. L'altre dia sentíem a Carles Puigdemont dient: jo no tinc ara un interès especial amb el Parlament de Catalunya, el Sartadi era la nostra consellera de presidència del govern i passa al món municipal. Vostè la carrera ara la centrarà a l'Ajuntament de Barcelona, passi el que passi, governi o no governi?
Passi el que passi, és l'única condició que jo vaig posar o el meu únic compromís que vaig posar quan vaig fer el pas cap a l'Ajuntament. És el compromís absolut amb la ciutat de Barcelona, passi el que passi, per ara, pel proper mandat.
Per tant, vostè no saltarà de candidat a Junts per Catalunya al Parlament?
No, en cap cas. Jo ara treballo per Barcelona i, a més, estic... La veritat és que estic encantada amb el canvi.
Elsa Artadi, hem de dir que el llenguatge no verbal denota que s'ho està passant millor com a candidata a les eleccions de l'Ajuntament de Barcelona darrere Quim Forn que no pas com a conseller de presidència. Encertem?
La veritat és que jo vaig tenir dubtes i em va costar prendre la decisió perquè era un canvi important i aquí en Josep Rull em va ajudar molt i em va dir: la política municipal és el millor que et passarà a la vida, i tenia raó. És un goig treballar per la ciutat, és un goig veure les coses que poden millorar i és un goig estar en contacte amb la gent i poder compartir i treballar conjuntament per fer millor Barcelona.
Que tingui un molt bon dia, el Sertadi, i que gaudeixi de la campanya. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia.